A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Bona tarda, bon dia, bon matí, bona nit, bona vesprada. No sé quan estàs escoltant això, però això és la posada del Pony Pisador. Una setmana més, programa 4 ja, mare meva, programa 4. Jo pensava que el primer programa ja em fotríem fora, en plan, no ho ha escoltat ningú, ja pots marxar. Gràcies per haver concursat, participat a aquest concurs de Ràdio Ciutat de Tarragona, de Podcast City Ràdio, però no. Per lo que es veu, porteu 4 i va molt bé la cosa. És a dir, està agradant molt el programa i això ens agrada molt saber-ho nosaltres, sobretot a les persones que formem part d'aquesta família de la posada del Pony Pisador, que no són pocs i que venen coses molt guais i molt, molt friquis, però bueno, ens agrada saber que a la gent li agraden aquestes coses. Estic preparant molts programes nous en el sentit de friquis de tots els estils. Vull fer un programa de joc retro, de 8 bits, de 16 bits, fent una repassada a tot el que hem vist i el que tenim anteriorment, és a dir, amb el que hem crescut nosaltres, Game Boys, Segas, Mega Drive, Master Systems, Arcades, Commodores, digue-li com vulguis. Vull fer un programa especial de Warcraft, vull fer un programa especial de Star Wars, vull fer un programa de tot. És a dir, intentaré fer el màxim que pugui i, lo que, òbviament, el que m'arribi al friquisme. Òbviament, si hi ha algun tema, en aquest cas, en el qual no sóc un mestre, intentaré portar persones que siguin especialistes i que siguin genis, figures del tema, intentaré portar-los sí o sí. Avui és el cas, avui és aquest cas, avui venim a parlar d'una pel·lícula, en aquest cas una saga de pel·lícules molt mítica, molt antològica, molt clàssica a la vegada, que ha marcat a moltíssimes generacions, tant de joves com de grans, a petits, que innocentment van veure per error al Canal Plus a l'època la pel·lícula pensant que era semblant a ET l'extraterrestre i vam estar un mes sense dormir i fent-nos pipi al llit. Avui venim a parlar de Alien, el octavo passajero, venim a parlar del Xenomorfo i com no, avui tenim un erudit en el tema, tenim una persona que es podria dir un catedràtic de la matèria del que és el cine i els aliens. Ell és l'Edu. Bona tarda, Edu.
Molt bones, Cris. Què tal?
Molt feliç, molt feliç. Molt feliç de que avui venim a parlar d'Alien estiguis tu.
Jo encantadíssim de que m'hagis convidat aquí i més a parlar d'aquesta saga, que ja saps com és la meva saga preferida. Sí, és Star Wars, però Alien està molt per sobre.
Compto amb tu per fer la de Star Wars també, oi?
Sí, tant. Sí.
El de Star Wars serà una... Digues.
En Star Wars pot haver més escabetxina, perquè tot el món té la seva opinió, tot el món té la seva... No sé, hi ha opinions molt enfrontades sempre que es parla de Star Wars.
Però està clar, és a dir, nosaltres la intenció de fer...
Pot ser massacre.
Sí, pot ser escabetxina forta. La intenció de fer el programa, en aquest cas, de Star Wars, és fer una taula rodona interessant de dos programes fàcil per poder posar en viu les opinions, fer una repassada a les sagues, sobretot a les sèries, a lo que són Clone Wars, a lo que és el Mandalorian, és a dir, farem una bona escabetxina, com dius tu, farem un bon programa.
Guai.
Bueno, avui venim a parlar, ja estàs, ja formes part d'aquest concili, no pateixis, ja estàs dintre. Avui venim a parlar, en aquest cas, d'Alien, el octavo passajero. És la mítica pel·lícula de Ridley Scott, no?, que es va estrenar, si no m'equivoco, l'any 79.
Correcte, el 79. Sí, es va estrenar, sembla que va ser tot... No sé si va ser estrenar mundial, però bueno, aquí a Espanya es va estrenar amb pocs mesos de diferència més.
En aquest cas seria 2 anys després del referent de la ciència-ficció, que és Star Wars, un dels referents, entre cometes, de la ciència-ficció.
I va ser el referent en moltes coses, perquè Star Wars, Una nova esperança, és del 77, Alien és del 79, però van començar a introduir el rotllet aquest de, vale, sí, estem en l'espai, però no tot té que ser supernou i superclar i superbonic. O sigui, hi ha coses rovellades, hi ha coses plenes de merda, hi ha coses que estan fetes un fàstic. I això ho va introduir George Lucas a Una nova esperança. I Ridley Scott va dir, oye, pues me mola el rollo.
Te lo copio, te lo cojo, me gusta el rotllo i, sí, bueno, sí, es, sí. Pot veure, es pot veure, es pot palpar molt clarament a totes les pel·lícules en què les naus, en aquest cas, dels colonos, com si diguéssim, o dels viatjants, són naus, a vegades, amb unes condicions bastant deteriorades. És a dir, si mires la pel·lícula de l'octavo passajero, fa bastanta pena la nau en si.
La Nostromo sembla que estigui a punt de caure a trossos. O sigui, quan aterra ja el planeta al nivell 426, o sigui, que en realitat és una lluna el que hi ha allà, sembla que està, que bueno, dius, es desmuntarà la nau i moriran tots aquí.
No li vindria, però, no li vindria pas malament passar per Carglass, Carglass canvia, Carglass repara, i fer una netejada aquella nau, perquè feia pena veure-la, a les pel·lícules. Molt ben ambientada, per cert, és a dir, la por la tenies, perquè aquells passeigs tan llargs acollonen, tots plens de rovellat, acollona.
La peli és angustiosa, o sigui, més que res, o sigui, més que sustos, més que el terror del bu, diguéssim, que es porta ara molt, és el terror psicològic. Tu, si et fiques a la peli, t'entra una angoixa i un malestar, entre cometes, que és amb el que va jugar Ridley Scott tota l'estona.
A veure, en principi, el que vull fer és parlar sobre la cronologia, és a dir, explicar-ho com van estructurar les pel·lícules per si tenim algun dels nostres oients que no les ha vist i li pica la curiositat de veure un clàssic de les sagues de ciència-ficció, doncs que pugui veure-les, en aquest cas, la cronologia. A veure, anava a dir, intentarem no fer spoilers, s'ha d'explicar les coses, és a dir...
Sí, sí, és clar.
I tampoc és re nou, és a dir, tothom sap que l'alien surt de l'estómac, és a dir, la gent no...
Sí.
No, és a dir, és com si te dic, ah, no me diguis que el Luke Skywalker, el seu pare, és el Darth Vader. És que no ho sabia.
Spoiler, dius, fuera, vete, fuera.
A veure, fuera. Això no és un spoiler, tio, no me jodes. És a dir, fa 50 anys o 40 anys de la peli, tio, no és un spoiler, tio.
És que estàs fotut en una cova i no has vist res de cinema, bàsicament.
Bueno... abans que començar amb el tema, abans que començar amb l'artilleria pesada, m'agradaria que poguessis explicar realment, Edu, què fas tu i que et convidin els companys, els amics que ens estan escoltant, a visitar el teu perfil, perquè tu tens un perfil d'Instagram on fas unes coses que és el teu hobby, d'acord? En el qual el teu perfil és Otto Studio, si no m'equivoco, Otto amb dos T's.
Sí, correcte.
I tu el que fas són rèpliques de...
Rèpliques dels objectes de les pel·lícules, bàsicament. Sí, replico el que ve a ser l'objecte que surt a la pel·lícula, doncs intento fer-lo el més fidel possible. De tant en tant faig restauracions d'originals i tal, però bàsicament em dedico a fer les rèpliques. I alguna vegada també he participat en algun curs i alguna coseta.
En aquest cas, d'Alien, has fet alguna coseta, alguna rèplica d'alguna cosa?
Sí, 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 unes quantes.
Alguna així a destacar?
Ara mateix tinc el llançaflames que fa servir la Ripley quan s'enfronta al bitxo, que, bueno, que en realitat el porta com per sentir-se segura, perquè en realitat no el fa servir contra ell en cap moment. Però sí, aquest tinc un parell fets, després tinc els rellotges que eren uns Casio, en superantics, del 70 i pico, un Casio F100, si no me'n recordo malament, i estaven juntats, diguéssim, de manera vertical, i eren els rellotges que portava la tripulació. Era una
que guai, que guai.
Sí, he fet unes quantes rèpliques.
A totes les persones que ens estan escoltant, jo els hi recomano que facin una visita al teu perfil d'Instagram, d'acord? Que és Otto amb dos T's, O-T-T-O Studio, en anglès. Òbviament, heu de seguir el Pony Pissador Podcast, és a dir, si no ens seguiu a l'Instagram del Pony Pissador,
sí, clar.
Malament. I la meva intenció és començar a fer alguna cosa tipus què t'agradaria escoltar en el següent podcast, tu, amigo friki, amigo de Enron, què t'agradaria escoltar? I fer una petita criba de dir, a veure què podem fer, què podem posar en concili, i què et diria? Fins i tot fer algun sorteig. És a dir, però quin sorteig?
Concili d'Elrond, Senyor de los Anillos.
Exacte, és a dir, i fer algun sorteig. Les pàgines, programes, ràdios, etc, sortegen iPhones, sortegen viatges, sortegen cotxes. Jo sortejo un vermut, però un vermut bé, és a dir, dos cerveses amb unes escopinyes, unes olives i uns seitons amb vinagre. Jo ho sortejo. Farem el sorteig, no sé què, ja m'inventaré, però jo faig un sorteig d'un vermut, com Déu mana, i amb la meva companyia, que no està malament. Bueno, Doncs anem pel tema. La primera pel·lícula d'Alien, si no m'equivoco, és Prometheus.
Que és cronològicament, la... sí.
Correcte, cronològicament. Va. Clar, parlem de que ha passat el mateix que amb Star Wars. Van començar per la meitat i després dels anys van començar a treure pel·lícules diferents, no? Com si diguéssim, o explicant coses que van passar abans o coses que van passar després.
Correcte, o sigui, han fet el salt cap endavant. I ara mateix Ridley Scott va sortir fa poc parlant del tema, que està rodant una tercera pel·lícula, però diu que no continuarà amb el rotllo de Prometheus ni de Covenant, que es té que reinventar. Diu que no ha funcionat i ho ha deixat allà com així, ho ha deixat caure, de que farà un altre rotllo d'Alien. O sigui, no continuaran amb Prometheus i Covenant.
Que no ha funcionat està clar, perquè les pel·lícules, sincerament, en comparació amb les antigues, que de les antigues, de les quatre que n'hi ha, només n'hi ha dues bones, això també s'ha de dir. No és que no hagi funcionat, sinó que és molt diferent al que tu esperes d'una pel·lícula d'Alien. Si no m'equivoco, abans de Prometheus, cronològicament parlant, va Alien versus Predator, que amb això passarem una miqueta per damunt, allò de pauets, passarem una miqueta amb puntetes, però què ha passat amb Alien versus Predator? Què és Alien versus Predator? Què ha passat? Què és això?
Alien vs. Predator ve dels còmics de Dark Horse, que són els còmics així molt yanquis, molt... segur que els coneixes tu.
Sí.
I, bueno, com saps, en aquests còmics s'enfrontaven tots. O sigui, s'enfrontava Batman amb Iron Man, Alien amb ET, o sigui, s'enfrontava tot Déu. I van dir, hòstia, doncs anem a fer una pel·li d'Alien vs. Predator. La primera, si estàs un diumenge a casa teva després de dinar, te la pots mirar, que dius, bueno, està bé, surten els dos bitxos aquests, el Predator i l'Alien fotent-se d'hòsties, té un pressupost bastant acceptable, o sigui que els efectes estan molt ben fets, però la segona, millor que ni ho intentis. O sigui,
està parlant que és una pel·lícula de diumenge a les 4 de la tarda per acompanyar la siesta.
Però és que la segona ni això, o sigui, la segona no cal que perdis el temps a veure-la.
Realment està parlant que és com una espècie com de Freddy contra Jason, però d'Alien vs. Predator, és a dir, acaba fent el mateix, és com dos pel·lícules que s'han intentat ajuntar d'alguna manera, és a dir, han intentat fer un cruce interracial.
Dos monstres de la Fox i han dit, hòstia, pues vamos a hacer que se den de hostias y a ver qué sale. Com a guió.
Sí.
És pèssima, tant la primera com la segona, però jo et dic, la primera té calés ficats i, hòstia, els efectes especials estan molt ben fets. O sigui, els bitxos es donen d'hòsties i ho disfrutes visualment. Diguéssim, és forma visual.
En aquest cas, la història d'Alien té alguna cosa a veure amb Alien vs. Predator? Hi ha alguna cosa que continuï la línia argumental que porta, per exemple, Alien el octavo pasajero? No? És a dir, és una fumada a part i Déu, no?
És un spin-off, és una història a part que no té res a veure amb la trama ni de Ripley ni de ningú més.
Als nostres oients, amics i companys friquis, si voleu veure-les endavant, si no, guanyeu 2 hores de vida. Aprofiteu-les.
Sí.
Aprofiteu aquesta hora i mitja, dues que dura la pel·lícula, surt fora, digue-li a la teva parella que l'estimes, surt a fer una canya, el que vulguis.
Moltes coses.
Fes-te passebrista i munta't un pessebre de 5 quilòmetres enmig de la Rambla. Fes el que vulguis, però no miris aquesta pel·lícula. Aprofita aquestes 2 hores que tens.
Sí, fes una altra cosa.
Després tens l'opció de començar per Prometheus, no? Jo he de dir que de les Alien vs. Predator només he vist la primera i m'ha semblat una escalafandra terrible, és a dir, fatal, i no vaig decidir per la segona... És a dir, vaig dir...
No la vegis.
Vaig dir, no m'ha picat la curiositat per veure-la. Llavors, vaig decidir començar a veure Prometheus. Alien ja les havia vist fa molts anys, però vaig dir, va, les tornem a totes del tirón i començo per Prometheus. I tinc un problema. La història d'Alien és com a molt senzilla d'entendre i quan entres a Prometheus és una aliada.
Se't complica tot.
El problema és que Prometheus parla de que és en el futur, no? És a dir, és abans de... Teòricament és abans de lo de la Ripley.
Sí, bastant abans. Alien, el octavo pasajero, crec que està en el 2120 i pico. I Prometheus i Covenant estan pels 2090, 2080, por ahí. Sí, és el futur, però no tant.
Vale, és a dir, la història del cap de fi és d'unes persones que són uns tripulants juntament amb una espècie com de cíborg, no? Que en aquest cas ho fa el grandíssim i increïble Michael Fassbender. actor de...
Chapó, sí, m'encanta aquest home.
És que tinc poques coses a dir amb aquest Fassbender dolentes perquè no les té. És a dir, potser li fa pudor la boca, potser li fa pudor l'aliento, però com no l'he vist, doncs no ho sé. Però tot el més m'agrada.
És un actorazo com la copa d'un pino. O sigui, en Malditos Bastardos, en tot el que fa, o sigui, ho clava, sí, ho clava, ho borda aquest home.
I mira que no era fàcil, i mira que no era fàcil substituir a Magneto, és a dir, el Magneto original, tu sempre penses en Magneto, penses amb el Ian, no? Amb el... I aquest tio l'ha clavat, i aquest tio l'ha clavat, i ets capaç de pensar en Magneto i pensar en Michael Fassbender, mira el que et diria.
Sí.
Que no està molt bé.
De fet, la pel·li de Covenant, per mi, de les poques coses que es salven, és, spoiler, no escolteu, és ell mateix fent dels dos robots, del robot bo i del robot dolent. O sigui, tu els veus en el mateix pla i sembla que són dos actors diferents. O sigui, l'expressió de la cara, com es mou, com, o sigui, dius, hòstia puta, i és un germà besó, dius, no, és el tio que és un actorazo i s'ha gravat primer d'una manera i després d'una altra. És brutal, aquest home.
Bàsicament com va fer Matt Hardy amb Legend. És a dir, va ser capaç de fer dos persones totalment diferents amb dos caràcters, amb dos mentalitats diferents i clavar-la. És a dir, això no tots els actors ho poden fer.
És un gran...
No hi ha dubte. Tornem a Prometheus. En principi, la història diu que hi ha com una espècie com d'arquitectos o ingenieros, no? Que són una espècie com de marcianos blaus d'Avatar molt catxes, molt forts.
A Alien Octavo Pasajero, si te'n recordes, al principi, quan entren en la Derelict, que li deien, que és la nau aquella forma de cruzant.
És la nau... Ai, el cruzant de l'espai. El cruzant de l'espacio. Vale.
Quan entren aquí, si te'n recordes, hi ha una mena de fòssil assegut en una taula, bueno, una mena de cadira.
És un canyon, no?
Molt bé, pues era la nau. I diguéssim que Prometheus, o sigui, Alien passa de puntetes per aquí i diu, vale, aquí hi havia un bitxo que li ha sortit algú del pit i ja està. I després es troben els ous i es lia parda. Prometheus va intentar explicar qui era aquest tio de la cadira de l'espai del canó. O sigui, va intentar dir qui eren els enginyers, qui era aquella nau, d'on provenia tot. Van intentar fer com l'origen de tot el meollo aquest i crec que es van fer una mica la pizza un lío.
Sí, com va passar Peter Jackson amb el Hobbit, potser, no?
Més o menys. Bueno, sobre Peter Jackson i el Hobbit...
Parlarem. Tenim un dia pendent del Hobbit. De comparar el que és el llibre, que el tinc aquí darrere a l'estanteria, de lo que és el llibre a lo que han fet amb la peli, que és sobreexagerar moltíssim i forçar molt...
L'has tirat com un xicle, s'ha inventat coses. O sigui, amb el bé que li va quedar l'adaptació del Senyor dels Anells, dius, estate quieto. No,
és que
el Hobbit el podies haver petat...
Sí.
Sí, el Hobbit el podies haver petat en una pel·li de 2-3 hores, tranquil·lament, fas un llargmetratge i et quedes tan ample i ja està. No cal que facis 3 pel·lis de 2 hores i pico cada una perquè t'ha sortit el que t'ha sortit.
I totalment innecessària, a més, eh? És a dir, totalment innecessària.
Correcte.
Parlàvem de Prometheus, és a dir, és com que expliquen com els aliens aquests tociclaus, toforts de color blau, creen, com si diguéssim, creen o cultiven, perquè realment sembla una granja, als bitxos, no? Els xenomorfos.
Tot ve de que diguéssim, el que és l'alien en si surt d'una mena de líquid, que surt a Prometheus, que és com una mena d'arma biològica. I comença tot aquí. Aquesta arma biològica, en contacte amb un organisme, doncs el muta, el mata o fa, bueno, fa destrosses. I més enllà, ja saltem a Covenant, diguéssim, si anem al que és l'origen del Xenoformo, és el robot, el Michael Fassbender, fent experiments, qui aconsegueix que amb aquest líquid i fent servir persones, doncs aconsegueix que surtin els ous, els atrapacares, que són els bitxos aquests que t'agafen la cara.
Els facehuggers, no? Els que et posen el coll així apretat.
Correcte.
Sí, és com si diguéssim, el facehugger és com un impàs, no? És a dir, abans de sortir a l'alien clàssic que tots coneixem, del cap apepinat i tot negre, abans ha de passar per aquest facehugger que t'ha de posar la cara, no?
Sí, que és com una mena de cranc amb cua, que ara fa un salto a Alien l'Octavo Passajero i a Kliger, que és el gran mestre de tot això, qui va crear l'alien i qui va crear tota aquesta gran anada d'olla. O sigui, aquest home va dir... quan estaven fent la pel·li a Ridley Scott van dir, vale, anem a fer un alien, però l'alien es té que follar literalment a la tripulació. Hòstia. Sí, se la té que follar. Clar, per això Sí, clar, per això el bicho quan s'enganxa la... Sí, sí, era aquest el concepte. Era aquest el concepte. Que l'alien es fulleja a la tripulació. Per això quan se t'enganxa la cara, te fot una mena de llengua fins la tràquea i surt l'altre bicho que després et rebenta el pit.
What, xaval? O sigui, això no en tenia ni idea. És a dir, hola, quina passada, m'ha deixat loquíssim, eh? Hòstia, que guai.
Sí, sí, sí. I et diré més, en la mort de l'Amber, que és la histèrica, entre cometes, de la tripulació, sí, de la Nostromo, quan la mata, l'alien està, diguéssim, a quatre potes, amb la cua cap endavant, com si fos un penis, una verga, i, de fet, li passa pel costat de la cama a ella i la mata. O sigui, Giger estava molt capficat amb el tema del sexe i de la foscor, i un sexe molt fosc. I això es reflexa molt en Alien el Nova Passatge.
Podria ser que li faria falta tenir nòvia? És a dir, aquest senyor era un dels primers otakus de la història? Necessitava sortir...
Era amic de Dalí, curiosament. Feien Dalí.
S'està començant a enganxar la cadena sola. Comencem a tirar de la sàbana i sortiran aquí coses molt estranyes. Deixem aquí que era part, és a dir, deixem-lo a part. Perquè començava així i acabem a la presó i jo no vull anar a Guantánamo, que és un cara malet. Clar, llavors parlem de que, clar, Prometheus, el que passa és que va en una tripulació que, a més, els actors no conec a cap, és a dir, no he vist mai cap dels altres actors, sí. A Michael Fassbender, no són gaire coneguts. Llavors el que passa és que tots la palmen, no? I com el que el cíborg es queda allí amb els bitxos, amb els huevos, no? Per fer experiments. I després, al cap d'uns anys...
Més o menys, sí.
I al cap d'uns anys el que passa, que és la segona part de Covenant, que venen els altres i se troben allí tot el percal.
Correcte. Se troben al planeta que està desert, que no hi ha cap tipus de vida animal, només hi ha vida vegetal, perquè el robot ha fet de les seves, ha fet experiments fins i tot amb les plantes i, bueno, i se troben allà un percal de cojones.
Que a més és estrany perquè aquí, que és el que no vaig entendre, és que n'hi ha un dels soldats que se li posa un alien dintre, o la bactèria, o continua, des d'una planta. És a dir, unes espores.
Sí, se li fica per l'oïda, l'entra dintre i li surt el bitxo que en comptes de rebentar-li el pit, li rebenta l'esquena. És...
Fumada, ja Ridley Scott, fumada, eh?
Sí.
És a dir, les primeres...
En Prometheus i Covenant...
Les primeres li passo, però aquestes ja se'ls hi va anar molt la olla, eh? És a dir...
Sí. Li va patinar una mica. Li va patinar.
Llavors entenc que els bitxos del cruzant intergalàctic, diguem-li cruzant intergalàctic a la nau, és a dir, parlem dels pitufos forts, els strong pitufos, el que volien era realment aniquilar la Terra, no? És a dir, perquè teòricament expliquen que ells van venir fa molts anys a la Terra, no? Quan la nostra civilització era com, si diguéssim, acabada de crear,
ells venen a la Terra, surt al principi de Prometheus, surt un bitxo d'aquestos, un fibrat d'aquestos blancs, es veu una miqueta del líquid aquest xungo i veus com es desfà. Veus com es desfà i cau a l'aigua en una cascada i després s'enfoca la càmera a rotllo microscòpico i veus com es desenvolupa una cadena d'ADN i allà comença la pel·li. És com l'explicació de per què després a la peli diuen «Oh, tienen nuestro mismo ADN. Oh, venimos de ellos». Oh, era com l'explicació, diguéssim, que ells van crear la vida.
Vale, és com si parlem igualment com el que parlem avui en dia, que es parla avui en dia amb el tema de les conspiracions i tot això, dels Anunnakis, no? És a dir, d'aquestes pintures rupestres mesopotàmiques superrades de senyors amb ales...
Correcte. Sí, Ridley Scott va fer un... Ridley Scott va fer un gran guinyo a el que és aquest món, com molt ben has dit, dels Anunnaki. Va dir, esta és la mia.
Que apareixen també aquests mateixos Anunnakis en una de les mítiques i clàssiques pel·lícules de la història del cinema de ciència-ficció, com és El Quinto Elemento.
Correcte.
Una pel·lícula que no molta gent ha vist.
Hòstia, doncs és molt bona. Sí, és molt bona.
És una de les meves preferides. Jo crec que de petit, no sé si la vaig llogar al videoclub del meu barri, jo què sé, 30 vegades, 40 vegades, no sabia dir un número exacte, però tampoc assegura
que... Multipasse, o sigui, és brutal. Sí, tota la pel·li és brutal.
Carmen Dallas.
Sí,
és a dir,
sí, 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 sí.
No sé si t'ho dic en sèrio, em sembla una de les pel·lícules genials i a més mola molt al principi com surten els exploradors, estan a Egipte, mirant les, tot això, les, el que seran les pintures,
les i se'n donen compte,
i se'n donen compte que les piràmides són receptors. És a dir, que aquesta persona que va dirigir, en aquest cas, el Quinto Elemento, es va basar en algo que realment ja fa anys que es parla, això dels Anunnakis no ve d'ara.
És a dir, ja ve de temps.
És a dir, qui són aquesta gent? És a dir, a mi això és el que em té molt boig. És a dir, Ridley Scott realment ha volgut interpretar això. És a dir, els ha donat un altre nom, en aquest cas Ingenieros, però ell fa referència clarament a això. Els Anunnakis, els creadors de la Terra.
Als nostres creadors. O sigui...
és a dir, ens creiem que una persona que no existeix, digue-li Déu, digue-li ente, és capaç de fer explosionar i crear a un home i una dona. Això ens ho hem de creure, però no ens podem creure que hi ha uns marcianos que ens han creat, no? Va, home, va, sisplau. Bueno, si m'està escoltant la conferència episcopal i l'església, no vull morir cremat, ¿vale? Jo no vull morir cremat, jo aviso. Vull una mort digna, sisplau, conferència episcopal. A Francisco, no me matis. Bueno, doncs en principi és això, és a dir, que, bueno, doncs que ens creen els sers humans, llavors, a la segona part de la pel·li, no?, que és com si haguéssim ja el salt temporal d'uns 100 i escaig anys, el que passa és que aquesta gent torna al planeta tot devastat, que no queda ni el tato, i se'n donen compte que el dron de la primera pel·li, el clon de la primera pel·li, el robot, ha liat una que no veus,
i ha fet experiments. De fet, s'ha carregat a la doctora, a l'única que sobreviu, a la Boy de Ripley i no puedo, que és per mi aquesta dona, se la carrega, o sigui, ella el salva a ell i ell se la carrega i fa experiments amb ella, amb el, bueno, tot el cos humà i sí, se la troben morta, diguéssim.
Les pel·lis, les pel·lis realment no són de por, és a dir, són aptes per tothom, és a dir, por no pots passar, perquè Alien realment por no en fa, però l'època, en aquest cas, no de les noves, sinó de les antigues, això és un xoc, perquè clar, ara entrem a l'original, a la pel·lícula de l'Octavo Passajero, és del 1979, estem parlant de que la gent no havia vist moltes coses de por en aquella època.
Quasi, pràcticament, bueno, ja començaven, però el terror aquest psicològic, aquest terror de l'espai, aquest terror així xungo, pues, diguéssim que va començar amb Alien. Sí, sí, és un referent.
I va ser un xoc molt fort perquè, a més, va ser una pel·lícula que va apostar molt per actors que no tenien molt de renom, en aquest cas, com era Sigourney Weaver, com era el cantant... Eren actors que, al cap i a fi, encara no estaven molt consolidats al tema del cinema. I, hòstia, va causar un impacte brutal. És a dir, jo, per exemple, jo l'any 79, i tu tampoc, no havíem nascut, però jo, per exemple, familiars, sobretot pares, amics grans, que m'han dit, és que jo vaig veure Alien al cinema i vaig sortir del cine bastant acollonit. Jo l'he vist els anys després i dic, home, a veure...
A la no seva és pa tanto,
no? No és pa tanto, però és comprensible que en aquella època... És clar, com Freddy Krueger va causar pànic als cinemes, a la gent jove.
Ara el veus i dius... Ara el veus i dius, bueno, vale, un tio con la cara xurrascada, no em fa por. Però clar, fa 20 anys aquest home pues, feia molta por. Sí, la penya tenia por d'anar a dormir perquè si sortia els somnis, aquest tio.
Ara m'apareix a mi Freddy Krueger als somnis i li digo, tu, flipao, uno pa uno al Fortnite, te fundo. I ja està, és a dir, uno pa uno al Fortnite. Però, clar, en aquella època...
Ens hem insensibilitzat bastant, sí, sí.
Molt, molt. A més, cada cop les pel·lícules, contra més sanguinàries i més gores són, menys impacten a la gent. També t'he de dir una cosa, no sóc la persona més adient per parlar de por, perquè jo, les pel·lícules de gore, d'aliens, i cap problema, veig una pel·li de fantasmes d'Expedientes Warrens i no dormo una setmana. No puc amb les pel·lícules de por, no puc. Amb les pel·lícules de screamers, no puc, no puc. És algo que em supera.
A mi, jo, por, el que és por, com a tal, he passat por amb Verònica, de Paco Plaza.
Jo ara, la que està a Netflix?
Sí, 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 jo amb aquesta pel·li he passat por.
No sé si l'he vist.
Però te tens que ficar a la pel·li. O sigui, tens que dir, te tens que ficar. O sigui, va d'una ouija, etc. I si de petit has fet una mica de ouija i has fet una mica...
No.
Una mica l'entremaliat...
No, prefereixo invertir aquesta hora i mitja, com te deia, en fer-me pessebrista i muntar-me un pessebre. No, no. No,
jo, Chris, no, eh? vaig vindre al cinema i podia tallar puros amb el cul, tio. O sigui, molt acollonit.
Molt acollonit, no? No, no, passo, passo. Sí. Passo. Tornant a la pel·li de L'Octavo Passajero, clar, això va ser un xoc increïble a la societat perquè va marcar un abans i un després en la ciència-ficció i de com veure els aliens. És a dir, jo sempre que penso en un alien, sempre penso en el típic alien cabezón, amb els ulls grans. I aquí te van representar un alien, un xenomorfo, com diu la paraula que vam buscar abans, que és una forma extraterrestre fora de la Terra i amb una forma molt estranya, amb el cap molt llarg, molt apinat, amb una manera de matar molt estranya, amb la boqueta aquella petita, que és molt raro, que és com, sí, és com el de fora, és com que una carcassa. Sí, increïble. A mi em va fascinar l'escena mítica del moment que surt de dintre del pit, de l'Octavo Passajero. Sí. Allò va marcar, és a dir...
Amb aquella escena hi ha molt de mite darrere, molt de mite, i és, el mite és en part veritat i en part no. O sigui, el mite és que cap dels actors sabia que el pit d'aquell home explotaria i es tacaria tot de sang i sortiria un bitxo. I l'any passat, al Festival de Cinema de Sitges, vam fer un documental i van rebuscar encara una mica més el transfons d'Alien i van fer reportatges, entrevistes als actors que encara hi són, i algú sí que sabien. O sigui, expliquen com van entrar a la sala aquella, tot plena de focus, que feia una calor brutal, que feia una pudor de la sang que s'estava escalfant dels focus, i van dir, vale, aquí va passar algo raro. O sigui, no s'ho esperaven, però algú s'oloraven.
Està clar.
I la reacció és real, molt real.
Però igualment està molt ben feta, perquè realment tots se'ls hi posa cara de poema, de dir, què ha passat aquí mateix? Que aquest senyor, què li està sortint del pit, aquest tio? I clar, li està sortint realment el primer alien, com si diguéssim, L'Octavo Passajero, que és realment el que li ha tot el pifostio impressionant, del qual després tenen tres pel·lícules més, no?
Sí, Aliens, El Regreso, de James Cameron, que per mi és brutal, o sigui, està molt ben enllaçada amb Alien, L'Octavo Passajero, o sigui, per mi són dos pel·lis que han dirigit dos, o sigui, per mi és una pel·li que han dirigit dos directors diferents, o sigui, l'han unit d'una manera brutal. Després vindria Alien 3, que la va fer David Fincher.
Terrible.
Va haver una, en el que és la gravació, va haver una telenovela de ara la fes tu, ara la gollo, ara agafem el gos, ara agafem un buey, ara, o sigui, va haver un pifostio de l'hòstia.
Jo tinc que dir...
I després ve...
Digues.
I després ve Alien Resurrection, que la va fer el Jean-Pierre Genet, si no ho recordo malament. Jean-Pierre, algo així. I dius, bueno, ciència-ficció pura i dura. M'has ficat un alien com me podies haver ficat un velociraptor per la nau. O sigui, no explica res més. És una nau i amb un bitxo que mata gent. Punto. O sigui, no explica res.
El problema és que la primera i la segona, és a dir, Alien, L'Octavo Passajero, que seria Alien 1, no? Entre cometes. Uh-huh. I Alien El Regreso o Alien 2, per dir-ho d'alguna manera, són les úniques pel·lis bones d'Alien. És a dir, la primera i la segona, el que són els animatrònics, estan molt ben fets, el que és la història està molt ben feta. A més, la segona part, que la Ripley ja no té el cargo de tinent, sinó que va com una passatgera més a treballar...
Com a consejera.
Aquella nena acollonida, aquella... Te transmet moltes coses, igual que la primera et posa en una situació, encara que sigui molt antiga, ojo al dato, òbviament no podem valorar-ho igual com si fos una pel·li actual, i gràficament i visualment tampoc, però et posa
igualment aguanta molt bé els anys, aguanta molt bé el temps.
Aquestes pel·lis. Són pel·lícules que no passen els anys per ells, però et posen una tessitura de, hòstia, quin mal rotllo, hòstia, quin mal cos, quina angoixa, ara tiro per aquí, a veure si sortirà el pitxo per allà. Te posen una tessitura. La tercera, que a més l'he vist concretament avui, per recordar-la, és una, perdó l'expressió, i si fa falta, posem a postproducció, posem un pip, és una putíssima merda, gran com la catedral de Burgos. És a dir...
Estic d'acord amb tu.
Jo entenc que l'època, que és del 91, 92, 3. No?
92, perdó, 92.
92, Jocs Olímpics, Barcelona. El problema és que hi ha una escena en què apareix que suposadament l'alien està perseguint els dolents, que són una espècie com de tios calvos d'una secta superraro, que són tots mig violadors i mig bojos. L'alien va corrent pel sostre, l'alien va corrent com pel sostre, i teòricament, si ho hagués fet Ridley Scott o James Cameron, hi hauria un animatrònico que no es veuria igual de ràpid, però es veuria molt realista. Aquí van voler fotre un CGI de l'època, en aquell cas, que el CGI de l'època era...
Copiar, pegar con el paint,
i es veu tan fora de si aquell alien que no sembla que estigui dins de la pel·lícula i fa pena veure'l. A més, és el primer alien que es mou com a arts marcials, que fa arts marcials. L'alien de les primeres dos pel·lis, no parlo de l'alien nou, de Ridley Scott nou, de Prometheus, que ja és un alien amb un CGI increïble, que ja es mou molt raro, molt amfibi. No, parlo del primer alien que es movia com a crepitant, com a poc, que...
Clar, és que aquest alien era una persona, en realitat, el que hi havia allà dins.
Sí, clar, això s'ha de tenir en compte, també, clar.
Era un nigerià de 2,20 metres, si no recordo malament, que es deia Bolaji Badejo, que el van trobar en un bar de no sé on i van dir, hòstia, 2 metres i pico, faràs uns 70 quilos de pes, dius, tu tens que fer d'alien. Una mena de Javier Botet.
Seria una espècie com de, per posar en referència, si algun fan del bàsquet, seria com Manute Bol, no? Un tio superal i superprim, no? I...
Algo així, sí.
Hòstia,
que guai. I bueno, el van enganxar per fer alien, clar, és un tio de 2 metres i pico, li van fotre el traje i li van dir, tens que moure així, i dona una realitat molt bèstia, que Alien 3 està a anys d'això.
El problema és que Alien 3, l'alien és com que fa kung fu, és a dir, es mou saltant d'un costat a l'altre, pega cops de puny, t'agafa, no ho sé, ho vaig trobar massa fora de lloc, massa, molt fora de la tònica d'Alien.
Sí, ja et dic, va haver molt de drama en el rodatge d'aquesta pel·lícula. O sigui, gràcies que van acabar de fer-la i van acabar de muntar-la. I en realitat hi ha com dues versions de la pel·lícula. Hi ha una versió en què surt el bitxo d'un gos i hi ha una versió en què surt el bitxo d'un buey. O sigui...
No, jo aquesta no l'he vist. Jo només he vist la del gos, que surt d'un Rottweiler enorme i li surt de dins.
Sí.
Però a més, el bitxo, a més, és molt raro perquè a les anteriors pel·lis el bitxo sortia rotllo petitet, rotllo... d'un tamany de 2 pams, potser, i el bitxo...
Sí, surt un cuc.
Sí, per dir-ho d'alguna manera, i el bitxo que surt del Rottweiler ja és un xenomorfo petit.
Sí, és com una mena de Bambi, perquè surt així com que quasi no es pot moure bé i va com caient, però jo entenc que van dir, bueno, com que surt d'un animal ara, doncs intentem que surti ja com més format. Entenc que van fer alguna cosa així o que era la seva idea, però... Forçat, tot molt forçat.
I ara parlem de, ja per últim, de l'estrepitosa i increïble caiguda de lo que és la pel·lícula Alien, que va ser una manera molt dolenta de tancar aquesta sèrie de pel·lícules, deixar-la tancada, entre cometes, amb l'última, que és la d'Alien Resurrection, que és del 97, jo era molt petit.
Sí, i és jo que també era molt petit.
És, o sigui, Alien Resurrection és terrible, perquè és la història de l'ADN que agafen de la Ripley...
De la... Quan es llança i es crema. O sigui, ella, Alien 3, ojo, spoiler otra vez, té un alien dintre. Que passa,
sí, l'alien madre, no? Com siguéssim.
No li fa res. O sigui, ella té un alien dintre i quan ho sap, pues, diu, pues ara que lo sé, he matado a este y me mato yo también. Es suïcida per acabar amb tota la púrria dels, entre cometes, dels aliens. I a la 4 diuen, hòstia, pues a quin és aquest tros de lava? Anem a buscar l'ADN de la Ripley i l'ADN de l'alien i anem a fer un clon.
Això és una calentada de morro que te cagues del director, del Jean-Pierre Jeunet.
Riete tu de Parque Juràssico que treuen l'ADN de l'àmbar. No. Aquest de les cendres.
Aquest senyor estava un diumenge de calçotada amb els col·legues, que estaven a full de moscatell, i li va dir que fem una quarta pel·lícula d'Alien, i diu, no tens collons. Que no tinc collons? Diu, vols veure com m'invento que
agafo l'ADN?
Agafa'm el licor d'arròs. Sujeta'm el licor d'arròs. Diu, vols veure com em vaig agafar d'una lava, que la lava no sobreviu res, que és la terra incandescent a 1.000-2.000 graus. Vols veure com agafo l'ADN?
A la lava va morir el Terminator. Sí, a la lava va morir el Terminator. Sí.
Exacte, I vols veure com agafo l'ADN i te la clono? I no te la clono normal, no, te'n faig una superclon que pegui molt fort i que estigui més forta que el Schwarzenegger a Conan. I t'ho compro, te lo compro. I mira, pum, cagada. Alien.
Dale, dale. Alien, i ho van fer,
I amb uns girs argumentals terribles, amb un final fatal, que no té per on agafar-ho, que si el hijo de l'alien, que si la madre, que no es pot moure, que li arranca el cap... Què és això, Edu?
Una anada d'olla. És molt, és com molt bàsica, és com molt, no sé, de lo que és de del mundo alien, de la saga d'alien...
És una sèrie B, és sèrie B pura i dura.
Sí, sí, els efectes especials estan ben fets, però el que és el guió és molt fotut, és molt raro, és molt enrevesat, molt ara aquí, molt ara allà, coses que sobren, coses que dius, ¿y esto por qué? Sí, és... Bueno.
A més, el que deies tu, és a dir, si la lava és capaç de derretir un T-800 que és capaç de travessar una galàxia o venir del futur per rebentar-te viu, m'estàs dient que poden...
Que no li farà a l'ADN.
A l'ADN? A l'ADN és com poses una galleta tosta rica al cafè amb llet calent, que te dura 2 segons, que se te desfà, pues imagina el que pot fer amb l'ADN.
Pues res, pues imagina't, pues diuen, venga, la clonamos del cacho lava este i la sacamos.
És que la pel·li és terrible, amb aquelles escafandres amb la gent, amb els ous davant, que els hi fotien els ous per cultivar bitxos, amb la Ripley superforta, amb unes pintes molt rares, que ja s'havia fet raro veure la rapada, i després amb el cabell llarg que semblava el cantant aquell, el camarot de la isla, allò amb els cabells.
Sí. És molt fotuda. O sigui, la clonen i suposadament adquireix una mica dels poders de l'alien, perquè clar, com que estan barrejats els ADNs, dius, ole tus huevos, i surt. De fet, ella surt al cap de, me sembla que és el 8è clo, que és el que surt bé, perquè la resta surten uns bitxos que els tenen allà ficats amb tubos, amb formol.
Sí,
sembla el Museu dels Horrors.
Fatal.
I ella és la que més o menys surt bé, entre cometes. Ella et dic que és una anada d'olla, la 4. La 4 és una anada d'olla.
És a dir, jo crec que als de Alien els hi va passar exactament el mateix que va passar amb Blade. És a dir, Blade, que és el mític vampir nocturno de Marvel, no? Van fer una primera pel·lícula quan Marvel encara no estava muntat com a tal, no? Van fer una pel·lícula bastant alternativa, entre cometes, d'un Blade molt fosc, interpretat per Wesley Snipes, que la primera va ser una revolució cinematogràfica increïble.
A mi la primera, m'encanta la primera, però bueno, acaba.
Presenten una pel·lícula molt bona, molt fosca, amb un Blade realment com el dels còmics. És a dir, un Blade com el dels còmics. Un tio sense compassió, que va full, que es dedica a rebentar a tot el que pilla, que no pot veure el sol. La segona, ja comencen a dir, hòstia, ja amb aquest...
A degenerar.
Sí, i ja la tercera ja és el que li ha passat a Alien. És un, oye... Sí. Oye, nos inventamos que aparece otra vez el demonio máximo supremo y que coge y que necesita violar a una tía y la mata. Y te lo compro. ¿Qué hora es? Las 6 de la tarde. ¡Pongo un gin tonic! ¿Qué hace este vaso vacío? Es decir, van fer això. Es decir, amb Alien els hi va passar el mateix. I ha passat amb moltes pel·lícules. És a dir, han volgut exprimir la gallina d'or de vingui a dretar, vingui a dretar.
Fins que ja no ha sortit res i des ha sortit, pues, això, una merda. Ja et dic, els fans d'Alien estem una mica a l'expectativa de a veure què farà aquest home, aquest senyor Ridley Scott, ara. Perquè diu que Prometheus i Covenant no acaben d'encertar. Dius, vale, t'has de compte. I ara, què faràs? O sigui, cap a on aniràs amb Alien?
Clar, és que el problema és continua amb Alien, però vol canviar com si haguéssim el concepte d'Alien.
Sí, li vol, o sigui, vol canviar els orígens, o sigui, vol canviar el que és el tema. O sigui, es vol reinventar, ha dit.
Huele a caiguda lliure, eh? Huele a...
Huele a añordaco
important. Fort. A solo en casa 3, eh?
Sí, sí.
Huele a solo en casa 3, eh?
Dius, si continua la saga original, Alien Resurrection, al final de la peli arriben a la Terra. Què dius? Dius, ole tu, a la Terra. Doncs pues sí, arriben a la Terra. Dius, continuaràs per aquí? Sí,
podria
malament.
Ser. No, però podria ser, dintre del que cap, que s'expandeix per la Terra i, jo què sé, unes coses així.
Els aliens per la Terra, rotllo apocalipsis que... zombi, apocalipsis alien...
Sí, que es podria fer, rotllo que jo què sé, que hi hagués un alien allí al barri de Salamanca i agafés un Cayetano i del xaleco li sortís allí ¡Ay, me cago en Déu! ¿Sabes? ¡Me cago en Dios! Es, con Franco no passava, saps? I l'alien sortirà aquí ¡Oh! ¡Seguro que es de Podemos! ¡Ah, no, el alien! Podria ser, és a dir, es pot fer moltes coses i molt divertides. O del Trump, no? Que li sortís del tupé. O sigui, del
Trump volaria molt. Que li reventés el cap.
Sí, i que li sortís de dintre del flequillo i sortís a l'alien amb un flequillo posat per damunt, saps?
Un flequillo alien... petitet.
Exacte.
Com en Spaceballs, quan surt el bitxo ballant.
Exacte, seria increïble.
Lo veo.
Ridley Scott, no sé si parles català, hauries d'aprendre, no està de més, els idiomes no ocupen lloc i sempre
no pues,
arribes... No, i arribes un dia a Tortosa i pots dir, nen, posa'm un cafè i unes porres. Pam, i això ja ho tens,
eh? I
quedes de puta mare. Exacte, és a dir, no diran, no, mira, aquest és estranger, no diran, nen, posa'm una xocolata amb porres, i pam, i quedes guai. Si estàs escoltant aquest programa, Ridley Scott, jo tinc idees per donar-te pel nou Alien. Pot ser molt bo o pot ser molt dolent, però riurem. Tu imagina't, Ridley Scott, escolta'm, Alien, en Murcia, durante la vendimia. Jo t'ho deixo aquí. Que surti un alien d'un capatàs i puja un tractor i comenci a arrasar el poble amb un tractor.
En plena Setmana Santa, allà, a tots els cucus clan aquestos, reventant-li els pits per tot arreu. O que vagi
un alien vestit de cofrade, o sigui, amb la forma de l'alien, vestit de cofrade, diu, hòstia, creo que ese es Manolo. ¿Por qué? Y dice, no, porque él tiene mucha barriga y que en sec estrigués l'hàbit aquell de capat... ¡Ai! Els matés a tots. Estaria molt guai, eh?
Estaria bé.
Li podem trucar a Sigourney Weaver, li enviem un email, en plan, t'agradaria participar a Alien Ibérico? Alien Ibérico.
És Alien Spanish Movie.
Exacte. Alien... Sí, exacte. Alien Semana Santa Edition. Estaria molt bé, eh? Estaria molt bé. Bueno, amb la tonteria portem una estoneta aquí fent patada xerrada sobre coses a l'espai. En principi ho deixarem aquí. Abans de marxar, avui no sé si t'has de comptar, l'Arnau no hi és, perquè està molt putut de la gola, és a dir, no pot parlar, està als controls, ens està escoltant, ens està veient. Suposo que estarà veient-nos, òbviament, perquè si no, mal control, mal tècnic. Però el pobre està molt fotut de la gola i ha dit que preferia aquesta setmana no participar. Però bueno, la setmana que ve intentarem parlar sobre Warcraft, intentarem fer un especial de Warcraft. Òbviament, Edu, tu a Warcraft no has jugat gaire, però...
No massa, no. Jo em vaig quedar amb la Play 2, a Metal Gear, Kingdom Hearts i poc més.
Espero que escoltis el programa, que per cert, Dalen, n'hi ha hagut molt bons jocs, que algun dia podrem parlar.
Tens que parlar de Alien Isolation.
Alien Isolation i Alien Trilogy. Important, també. Alien Trilogy de PlayStation 1. Molt bon joc. El dia que fem l'especial de joc retro, el que faré serà muntarem un especial de joc retro i farem una petita repassada de tot el que han deixat les consoles i tal. I, òbviament, estàs convidadíssim. No puc dir res més. Estic molt content que hagis estat avui aquí, que hagis explicat... Una miqueta, hem explicat Alien al nostre estil, és a dir, hem explicat Alien al nostre rotllo. Alien és una
podríem
pel·lícula...
Podríem estar molt més xerrant d'Alien, però ho hem fet al nostre estil, com molt bé. Ja, sí.
És Alien, l'has de veure, és a dir, si no has vist mai Alien, l'has de veure, encara que siguin dolentes les antigues o no siguin tan bones les noves, l'has de veure perquè és una pel·lícula de culte. Tu, oient, amic, company, has de veure Alien, perquè Alien és aquest must-to que has de fer la teva vida, com són els Senyors Anells, com és Star Wars, com és la cadena perpètua de Morgan Freeman i... És a dir, són pel·lícules que s'han de veure. Una d'elles, si no les vols veure totes, no passa res, pots veure perfectament Alien el octavo passajero i la segona part i s'ha finit, perquè les pots veure...
Per mi són les obligatòries i són les úniques a les que surt el gat. Sí, si surt el gat, és bona pel·li. Quedeu-vos amb això.
Sí, sí.
Tant en la 1 com en la 2 surt el gat. Aquestes. Les altres les podeu obviar.
En una altra pel·lícula surt un gos. Aquesta no és tan bona, però si surt un
aquesta,
gat...
Aquesta no.
Aquesta és bona. Pues en principi, això, amics, ho deixem aquí. La setmana que ve, com hem dit, farem un bon concili. La setmana que ve el programa serà en castellà perquè tenen diverses persones, venen diverses persones de fora a fer el programa. Un company de Galícia, un altre company de Madrid, ens hi farem una bona tertúlia sobre Warcraft, parlarem sobre World of Warcraft, l'increïble joc de rol massiu online que en el seu dia ho va patar moltíssim i ara està... està acabant de pagar ja l'aixeta, de tancar l'aixeta. I no res, moltíssimes gràcies per haver estat presents una setmana més a la taverna del Pony Pisador, a la posada del Pony Pisador. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Moltíssimes gràcies per formar part d'aquesta família i, com sempre us he dit, les portes de lo que és la posada sempre estan obertes sempre que busquis el caliu i la bona conversa d'unes persones que no serem mestres en lo que diem, però almenys entesos, una miqueta entesos, sí que ho som. Moltíssimes gràcies i us esperem la setmana que ve.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.